Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
El govern és al vostre costat i farà tot el que estigui a les nostres mans per evitar el tancament anunciat pel desembre i per trobar sortides a la situació actual.
És el president Quim Torra adreçant-se als treballadors de les plantes de Nissan que avui finalment han conegut de forma oficial que la planta es tanca a finals d'any. Ja han fet les primeres protestes i preparant un calendari de mobilitzacions que comencen demà mateix. Govern i ajuntaments afectats ja s'han posat a disposició dels treballadors. Escoltàvem a Quim Torra. Diuen que no posaran les coses fàcils a la companyia i, de fet, la consellera d'Indústria calculava aquest matí que la factura de baixar la persiana els pot suposar més de 1.000 milions d'euros. És el dia 74 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins al 7 de juny de moment. Parlarem de Nissan Abastament, però repassem altres titulars d'aquest dijous, com ara les franges per fer esport o passejar amb nens, que des d'avui són història als territoris que estan en fase 2, Anna Ruiz.
Sí, ara mateix això afecta a l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Desapareixen les limitacions horàries i es pot sortir tantes vegades com calgui.
Primers contagis entre temporers a Lleida, dos d'ells han donat positiu a Alcarràs i estan ingressats a l'Arnau de Vilanova.
Hi ha 9 temporers més que es troben en quarantena a Lleida. La paeria demana als pagesos que no vagin a buscar temporers al centre històric per evitar l'efecte crida.
Els registres civils de l'Estat informen d'un augment de 43.000 morts les setmanes més dures de la pandèmia.
Això és entre el 13 de març i el 22 de maig. Són 16.000 defuncions més de les del Comitè Tècnic de la Moncloa. A Catalunya les dades són fins i tot inferiors a les de les funeràries.
La crisi política per la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos no s'atura.
El ministre de l'Interior ha destituït el número 3 de la Guàrdia Civil i l'advocacia de l'Estat acusa la magistrada que investiga la manifestació del 8 de març de fer una causa general contra el govern de Pedro Sánchez.
I en esports, el campió de l'ACB de bàsquet es decidirà del 17 al 30 de juny amb una fase final a València.
A la competició hi haurà el Barça i la Penya. En total es jugaran 33 partits en dues setmanes.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera per les properes hores connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya, com fem cada dia. Francesc Figuerola, endavant, bon dia.
Hola, què tal? Aquestes jornades estem tenint una tònica de temps gairebé estiuenca. Doncs avui no serà l'excepció. Molts núvols teníem aquest matí, s'han trencat, però ja estan creixent nuvolades que aquesta tarda afectaran Pirineu, Prepirineu, nord de la depressió central, serralada prelitoral, serralada transversal, i de fet les nuvolades del Pirineu i Prepirineu descarregaran algun ruixat, algun xàfec, localment alguna tempesta, sempre més probables cap al sector occidental. A la resta de Catalunya s'alçarà un poc ennuvolat, amb algun núvol baix, això sí, en el litoral. Temperatura màxima avui recularà una mica, però amb ambient lleugerament calorós al centre del dia. I demà, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament. En quant a l'estat del cel, novament matí assolellat amb algun núvol baix a punts de la costa, del litoral sud, i a la tarda les nuvolades, volem dir, seran molt més extenses, i és que ens passa un sol que farà incrementar la inestabilitat. Per tant, a la tarda, molt ennuvolat o cobert, Pirineu, Prepirineu, tota la meitat est de Catalunya i punts de la depressió central. Enroixats i xàfecs que poden caure sobretot a l'interior de les comarques del nord-est, però en altres punts del Pirineu, Prepirineu, depressió central. I localment, alguns d'aquests xàfecs tindran acompanyats de calamarsa i serà d'intensitat forta. Per això hi ha activat un avís per intensitat forta per la tarda de demà divendres. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera, passant 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui. Nissan tancarà les plantes que té a Catalunya abans de final d'any. Ja és oficial. La companyia ho ha fet públic aquest matí i els treballadors concentrats des de primera hora a les portes dels diversos centres catalans ja han acordat les primeres protestes. El govern i els ajuntaments afectats, un d'aquests Barcelona, s'han posat ja al costat dels treballadors. Diuen que no posaran les coses fàcils a la companyia. La consellera d'Indústria calcula, com us dèiem a la portada, que la factura que hauran de pagar per marxar supera els 1.000 milions d'euros. Però anem a PAMS, és una notícia important i amb diversos fronts. fronts, començant per la roda de premsa, o les rodes de premsa, millor dit, on la companyia ha fet pública aquesta decisió. David Navarro, tu ho has seguit tot. Quins són els arguments de Nissan? Bon dia.
Bon dia. Doncs la marca japonesa considera inviable continuar mantenint la producció de les plantes de Barcelona. L'estratègia global de Nissan, que s'ha explicat en una roda de premsa al Japó, és reduir la producció un 20% des dels 7 fins als 5 milions de vehicles i centrar-la a Nord-Amèrica, la Xina i el Japó. Més tard, a una roda de premsa a Madrid, s'ha explicat que, donat que la factoria de Barcelona estava només al 20% de la seva capacitat i que no seria viable ni amb un nou model de cotxe, segons ha dit el nou director, Frank Torres, s'ha decidit tancar-la.
En breve vamos a abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores con la intención del cierre a partir de diciembre del 2020 de las plantas que disponemos en Barcelona, en Zona Franca, en Moncada y en San Andreu. También estarán sujetas al periodo de consultas nuestros centros de I+D, recambios, distribución y también compras que están también en la zona de Barcelona. En total, recordar que en esta zona...
Quant a la possibilitat de vendre la factoria d'alguna altra marca automobilística, com s'havia especulat els darrers dies, el president de Nissan Europa, Gianluca De Ficci, ha estat taxatiu. Aquesta opció es descarta.
Gràcies, David. Des de primera hora, com us dèiem, els treballadors s'han concentrat a les portes dels centres que Nissan té a Catalunya. Això és a la Zona Franca, al Port de Barcelona, Montcada i Reixac, a Sant Andreu de la Barca i al Prat del Llobregat. A la Zona Franca s'han cremat pneumàtics en senyal de protesta. I al Prat, els companys del Prat Ràdio ens expliquen com ha anat allà al matí i què han acordat els treballadors. Rocío Santa Eufèmia, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Al centre logístic de Nissan al Prat, situat al polígon de l'Estruc, la plantilla ha aturat durant una estona l'activitat per reunir-se a l'exterior de les instal·lacions. Ambient tranquil, tot i que marcat per la tensió que contrasta amb la situació de la planta de Nissan a la Zona Franca. Recordem que la plantilla d'aquesta empresa ja va reclamar al ple del passat mes de març un ple industrial per garantir la viabilitat de la planta, una moció que es va aprovar per unanimitat.
Gràcies, Rocío. Des del Prat Ràdio, el tancament de Nissan suposa l'acomiadament de 3.000 treballadors directes, però en afecta més de 20.000 d'altres empreses que treballen i depenen més o menys de la companyia japonesa. Entre aquests hi ha l'empresa Marelli, a Santa Margarida i als Monjos, que fabrica el sistema d'aire condicionat i calefacció. Ens ho expliquen des de Ràdio Vilafranca. Sergi Anson, bon dia, què diuen allà?
Bon dia. La confirmació de la decisió de Nissan de marxar de la Zona Franca de Barcelona té una repercussió directa en aquesta planta de Santa Margarida i els Monjos, que treballa de manera pràcticament exclusiva fabricant components per diferents models de Nissan. Des del comitè d'empresa de Marelli, Natàlia Cabezas, en nom del sindicat UGT, explica que els problemes amb Nissan venen ja de lluny i que, de fet, tenen el convenciment que mai va apostar per al centre de Zona Franca.
I, bueno, a nosaltres, si ve un cotxe elèctric, ens ve perfecte perquè continuarem fent el mateix, vull dir, no ens afecta, tampoc anar amb un motor de combustió com el sistema elèctric, vull dir que podríem tenir feina si portessin algunes condicions, però mai apostar realment el que és la companyia aquesta nipona per Barcelona, Zona Franca, mai, perquè jo porto 20 anys aquí a la companyia i sempre ho he viscut, aquest que no se sap mai que passaria amb Zona Franca. El que passa que ara ens ho veiem a sobre, Renault està apretant molt fort i se suposa que cada país vol retornar la producció cap a casa seva.
Ara mateix, aquesta planta penedesenca viu un ERTO i la producció està aturada.
Crònica de Ràdio Vilafranca, gràcies, Sergi. L'anunci del tancament de Nissan ha mobilitzat, com dèiem, el govern i els ajuntaments. Aquest migdia el president Quim Torra ha convocat una reunió d'urgència al Palau de la Generalitat amb el vicepresident Pere Aragonès i els consellers d'Empresa i Treball, Àngels Chacón i Chakir El Homrani. Després han fet una compareixença conjunta que tot just acaba d'acabar fa uns minuts i que seguia la nostra companya Mai Polo. Maite, què hi han dit? Bon dia.
Bon dia. No hi ha raons per al govern de la Generalitat per tancar les plantes de Nissan i per això l'executiu de Torra posa en marxa una oficina tècnica avui mateix d'immediat amb tots els departaments i els sectors afectats per intentar revertir la decisió de la multinacional. Ho ha anunciat el vicepresident Pere Aragonès i el conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha demanat directament als responsables de la multinacional japonesa que repensin la decisió. Ha assegurat que Nissan és viable I per aconseguir-ho, el govern de Quim Torra exigeix cooperació al govern de l'Estat. Aquest matí Torra ha parlat amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i pel que fa als ajuntaments afectats, Torra els garanteix que la Generalitat els farà costat i que cal estar units en aquesta lluita. Aquesta tarda el president Torra, els consellers del RAM, es reuniran amb els representants dels treballadors i treballadores de Nissan i tot seguit amb els sindicats per fer front a una decisió que Torra ha qualificat d'injusta.
Contactes, doncs, entre les administracions. Quim Torra es referia als ajuntaments afectats, a qui ofereix el suport, com no pot ser d'altra manera, de la Generalitat. Connectem amb la nostra companya Montse Hidalgo, que estava seguint l'alcaldessa de Barcelona, que també ha ofert una roda de premsa amb motiu d'aquesta notícia que coneixíem de la marxa de Nissan de Barcelona. Montse, bon dia. Què diu Ada Colau?
Bon dia, doncs diu que és una mala notícia, que no la comparteix i que és un error que està en mans de Nissan canviar, perquè diu que encara són a temps de revertir aquesta decisió. Convida a l'empresa a que ho faci. De fet, l'Ajuntament de Barcelona participarà en una reunió avui mateix amb altres administracions, també amb representants de la mateixa Nissan, a qui traslladarà el paper que ha tingut aquesta empresa al llarg de la seva trajectòria històrica tant a Barcelona com a la seva àrea metropolitana. Colau, acompanyada de Collboni, ha recordat l'empresa, els ajuts rebuts, així com les facilitats. Tanmateix, li ha dit que Barcelona està ben posicionada per fer el canvi a la mobilitat sostenible amb l'aposta decidida de la ciutat pel cotxe elèctric.
Gràcies, Montse. I en l'àmbit supramunicipal, la Diputació de Barcelona també ha fet avui una declaració institucional de suport als treballadors de Nissan. És el darrer dijous de mes i això vol dir que hi havia ple. El seguia la Mont Carvajal. Mont, bon dia. Explica'ns en cosa, si us plau.
Bon dia, Anna. En una declaració institucional, la Diputació de Barcelona assegura que el sector de l'automoció ha estat estratègic i de lideratge a Catalunya i un tractor important de l'economia. Per això demana als governs català i central que facin el possible per fer que la direcció de Nissan compleixi els compromisos adquirits. El vicepresident tercer, Ferran Mascarell, ha llegit la declaració.
Instem a totes les institucions al més alt nivell, govern de la Generalitat i govern central, a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan i exigir el ple compliment dels seus compromisos. Cinquè, emplacem el govern de l'Estat espanyol i el govern de la Generalitat de Catalunya a acordar les mesures necessàries per preservar l'activitat industrial i per situar-nos com un referent mundial en mobilitat sostenible.
D'altra banda, el ple telemàtic ha començat amb un minut de silenci de dol oficial per víctimes del coronavirus. Després, la Diputació de Barcelona ha aprovat el programa Cap Municipi Enrere, dotat amb 15 milions d'euros perquè els ajuntaments puguin assumir les despeses extraordinàries provocades per la pandèmia de la Covid-19.
Gràcies, Mont. Més coses, canviem ja de qüestió. Parlem de les franges horàries per la sortida d'infants i per fer esport, que a partir d'avui ja no existeixen als territoris que estan en fase 2. Poden sortir a qualsevol hora i tantes vegades com calgui. Ara mateix això afecta les regions de l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Connectem amb Reus per veure com ha anat aquest canvi. La nova ràdio, David Fernández, bon dia, tot teu.
Hola, bon dia. A la capital del Baix Camp, la veritat és que no s'ha notat de manera especial el fet de suprimir aquestes franges horàries, i és que molta gent que passeja pel centre, i també botiguers, encara no s'havien assabentat d'aquest canvi que ha decretat el govern espanyol. I és que Reus és una ciutat eminentment comercial i aquí el veritable canvi es va viure quan les botigues ja van començar a obrir coincidint amb l'inici de la fase 1, moment en què es van viure llargues cues davant d'alguns establiments. De fet, els comerciants expliquen que tampoc van notar en excés l'inici de la fase 2, a excepció d'algun local dedicat a la restauració que ja ha obert en el seu interior, cosa que la majoria encara no ha fet perquè asseguren que no els surt a compte. Per tant, com us expliquem, aquesta eliminació de franges arreu, pocs canvis ha suposat de moment a nivell ciutadà.
Gràcies, David, des de la nova ràdio. Vosaltres allà ja en fase 2. Veurem si a partir de dilluns s'incorporen Girona i la Catalunya Central i també les comarques del Garraf i l'Alt Penedès. Està clar que no ho farà Lleida, on hi ha hagut aquest rebrot i on també s'han detectat els primers contagis entre temporers. Dos han donat positiu a Alcarràs i estan ingressats a l'UCI. Una desena més estan en quarantena. M1FM, Pere Gilar, bon dia. Quina és l'última hora que teniu?
Bon dia, Anna. Per primera vegada s'han activat els protocols de seguretat per la campanya de la fruita. L'Ajuntament d'Alcarràs i un equip de sanitaris ha traslladat els contactes dels dos positius a unes instal·lacions municipals amb capacitat per 80 persones perquè duguin a terme la quarantena preventiva. Segons l'alcalde, Manel Ezquerra, els casos detectats s'emmarquen dins de la normalitat i s'està procedint correctament.
Nosaltres creiem que està dins de la normalitat. Són dos casos com els altres 33 que portàvem aquí a Alcarràs des del moment de l'inici de la pandèmia. I el que ha tingut la singularitat que és en aquest col·lectiu de ciutadans vivint a la mateixa vivenda amb dues altres persones per vivenda que venien de temporers. Aleshores, per garantir el confinament, doncs hem cregut convenient que s'assegurarà més en aquest espai municipal.
Aquesta localitat del Segrià acull 1.500 temporers i es preveu que aquesta xifra s'elevi als 5.000 en el moment àlgid de la campanya, entre el juliol i l'agost.
Gràcies, Pere, des de MUN-FM. I encara sobre aquesta qüestió, recollim un prec de la paeria als pagesos perquè no vagin a buscar temporers al centre històric de la capital. Els demanen evitar un efecte crida. 1-1, Lleida Ràdio. Adriana Fort, bon dia, ens amplia, si us plau.
Bon dia. Malgrat aquesta situació, des del consistori demanen als productors agraris que evitin anar a buscar treballadors a aquesta zona, ja que consideren que això pot provocar un efecte crida i fer que més persones arribin amb l'esperança que podran trobar feina. Ho ha dit el regidor Joan Ramon Castro a la tertúlia de l'Un dia més.
Si un productor arriba a la casa de fusta, fiquem-hi aquest punt com un dels més crítics que tenim, i aixeca la mà i diu necessito dues persones per treballar avui, i a la nit retornen aquestes dues persones amb els diners que ha cobrat aquest productor, això fa que les persones que no tinguin documentació per poder treballar tinguin unes esperances de poder-ho fer.
Unes declaracions que des de Saja Lleida han qualificat de desafortunades i des del PSC han exigit a Castro una rectificació immediata en considerar que aquestes declaracions desprestigien el sector.
Passa un minut d'un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Nissan tancarà les plantes catalanes abans de finals d'any.
La companyia ho ha fet públic aquest matí i els treballadors ja han fet les primeres protestes. Aquesta tarda anunciaran un calendari de mobilitzacions que comença demà i amb el qual voldrien evitar la marxa de l'empresa automobilística.
Desapareixen les franges per fer esport o passejar amb nens als territoris que ja estan en fase 2.
Ara mateix això afecta l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Desapareixen les limitacions horàries i es pot sortir tantes vegades com calgui.
I primers contagis entre temporers a Lleida. Dos d'ells han donat positiu al Carràs i estan ingressats a l'Arnau de Vilanova.
Hi ha 9 temporers més que es troben en quarantena a Lleida. La paeria demana als pagesos que no vagin a buscar temporers al centre històric per evitar l'efecte crida.
I en esports, el campió de l'ACB de bàsquet es decidirà del 17 al 30 de juny amb una fase final a València.
A la competició hi haurà el Barça i la Penya. En total es jugaran 33 partits en dues setmanes.
És possible que el món estigui canviant, la manera de treballar, de relacionar-nos, però si hi ha una cosa que no canviarà mai és que tots els que fem CaixaBank, des del primer empleat fins a l'últim voluntari, continuarem compromesos amb la societat i amb tu. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Continuem. Atenció a l'increment de 43.000 morts que han destapat els registres civils arreu de l'Estat. Això les setmanes més dures de la pandèmia, entre el 13 de març i el 22 de maig. Són 16.000 defuncions més de les que ha donat a conèixer el Comitè Tècnic de la Moncloa. A Catalunya, però, les dades són molt semblants a les que dona Salut a partir aquí del recompte de les funeràries. Són uns 12.000 morts. Anem fins al Congrés dels Diputats, on, com cada dijous, avui compareixia el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Jordi Casino, el ministre, ha parlat d'aquesta qüestió. Què ha dit? Bon dia.
Bon dia, Anna. Compareixença que encara durant aquests moments, de moment no ha fet referència, sí que ha dit que han tornat a destacar que tots els indicadors continuen progressant positivament, tot i que ja fa 3 setmanes que han arrencat les mesures de desescalada a tot Espanya. Un Illa, això sí, que ha donat un toc d'alerta i ha aprofitat la compareixença setmanal per demanar que es posi al dia el calendari de vacunes després de la reducció que han detectat aquests dos últims mesos.
És molt important que desde las etapas de transición a la nueva normalidad se continúe con la administración de las vacunas consideradas como prioritarias. Este es el caso de las vacunas recomendadas para los bebés hasta los 15 meses, de las recomendadas para las embarazadas y también para los grupos más vulnerables al COVID-19.
El ministre de Sanitat, que ha tornat a defensar la necessitat de l'estat d'alarma i de mantenir les mesures de distanciament social, ha recordat que demà, com cada setmana, anunciaran quines regions sanitàries o quines comunitats autònomes passen i quines no de fase la propera setmana.
Doncs n'estarem pendents, de ben segur que ens fan córrer l'informatiu a migdia. Gràcies, Jordi. No ens movem de la cambra espanyola, on avui també s'esperava una altra compareixença, la del vicepresident Pablo Iglesias. Ahir va ser un dels protagonistes de la sessió de control, molt agra, amb la crisi per la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos darrere fons. Val a dir que a les últimes hores el ministre de l'Interior ha destituït el número 3 de l'Institut Armat i l'advocada de l'Estat ha acusat la jutgessa que investiga l'autorització de la manifestació del 8 de març de fer una causa general contra l'executiu de Pedro Sánchez. Ana Ruiz.
Aquest context d'elevada tensió política ha continuat present a la Comissió Parlamentària per a la Reconstrucció Econòmica i Social. Tot ha arrencat amb aquesta declaració de Pablo Iglesias sobre Vox i la rèplica del diputat Iván Espinosa de los Monteros.
Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera. Con cualquiera.
El presidente le ruego tome cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado.
De fet, Iglesias també va criticar el Partit Popular ahir al Congrés sobre possibles conspiracions i la utilització partidista dels populars de les forces de seguretat de l'Estat. El president de la Comissió Parlamentària per a la Reconstrucció, Patxi López, hi ha intervingut.
Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría, claro. No tiene la misma categoría y aquí alguno tiene la piel muy fina. Yo le preguntaré al vicepresidente si quiere retirar esas palabras.
Le agradezco que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven.
I la seqüència ha seguit amb la marxa de Vox de la Comissió Parlamentària.
Parla que esto es un espectáculo lamentable, propio de un marxista comunista, que no conoce el presidente.
Cierre al salir, señoría.
Abans Iglesias havia centrat les seves crítiques en les retallades i la política d'austeritat practicada pel govern de Rajoy durant la crisi financera i ha instat els diputats del PP a apostar en aquesta crisi per la despesa social i els serveis públics.
Doncs tanquem la crònica política i obrim la cultural avui amb la segona edició de l'Animac Vintage, que arrenca aquest dijous, novament en format online. Tots els detalls amb UAU Lleida Ràdio. Connectem amb ells, amb Adriana Fort. Bon dia.
Bon dia. A partir d'aquest dimecres i fins al dia 20 de juny, petits i grans podran gaudir en línia de forma gratuïta d'una selecció de fins a 10 episodis de la divertida sèrie animada txecoslovaca Pat i Mat. La col·lecció va acompanyada d'un reportatge sobre la seva història presentat per l'especialista en animació stop motion Adrián Encinas. Pat i Mat és una sèrie de ninots animats, fotograma a fotograma, que va ser creada l'any 1976 a Txecoslovàquia pel director d'animació Lubomír Benesi i l'artista Vladimir Giránek. La primera pel·lícula de la sèrie és de l'any 1976 i originalment la van imaginar com a entreteniment per adults, però aviat va derivar cap a sèrie infantil, tot i que no va perdre part del seu atractiu pel públic de més edat.
Gràcies, Adriana, des d'UAU Lleida Ràdio. Més coses, encara més cultura, perquè avui també recollim el tutorial de les balladetes que han fet els gegants i els nans de Sallent, perquè entre els més petits no es perdi aquesta tradició. Ràdio Sallent, Olga Gili, bon dia, què més ens pots explicar?
Bon dia, sí, el cap de colla de l'entitat, Miquel Gili, juntament amb la col·laboració de Caral Vilaró, han realitzat un tutorial perquè els nens i nenes les puguin ballar. És una acció que feien cada any a les escoles abans de les enramades. El mateix Gili explica que el tutorial neix amb l'objectiu que la tradició entre els més petits no desaparegui. Ell mateix ho explica a la xarxa.
Per no perdre una mica la tradició i pensar de que els geganters d'alguna manera volíem contribuir a fer una petita celebració amb aquestes balladetes, i entre d'altres propostes que teníem, doncs la que va semblar juntament amb l'Ajuntament és de poder fer un tutorial explicant com es ballen, que la gent ho pugui fer a casa i llavors tots els vídeos que ens envien doncs fer-ne un de conjunt amb tots els participants.
Dins del mateix tutorial es demana que després s'enviï un vídeo ballant les balladetes i tots aquells que ho facin rebran la tradicional enciamada que es dona un cop s'acaba la festa.
Gràcies, Olga, des de Ràdio Sallent. Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de bàsquet perquè la Fonteta de Sant Lluís de València proclamarà el campió de la Lliga ACB. Serà l'escenari escollit per l'ACB per disputar la final a 12, que resoldrà el títol de Lliga. Està previst que jugui entre el 15 i el 30 de juny, però les dates encara no són oficials. En el grup A hi ha el Barça, la Penya, l'Iberostar Tenerife, el Bilbao, l'Unicaja i el Baskonia. I en el grup B hi haurà el Real Madrid, el Saragossa, el Morabanc Andorra, els anfitrions del València, el Burgos i el Gran Canària. Els dos grups disputaran una lligueta de tots contra tots i els dos primers classificats jugaran les semifinals a un sol partit. La final també serà, evidentment, a partit únic. En total seran 33 partits, tots ells es jugaran a la Fonteta de Sant Lluís, a València. I la jugadora Marta Xargay, seguim parlant de bàsquet, anuncia que necessita un temps fora del bàsquet i es desvincula temporalment de l'Uni Girona. La millor jugadora gironina de tots els temps no descarta, però, reprendre la seva carrera a partir del 2021. Des de Girona FM ens ho explica Andrea López. Bon dia.
Bon dia. Marta Xargay es desvincula de l'Uni Girona i anuncia la retirada de les pistes per un temps indefinit. La gironina de 29 anys s'ha acollit a la clàusula del seu contracte que li permet alliberar-se per fer un descans com a mínim fins a gener de l'any vinent. Assegura que es troba en una situació personal en la qual necessita estar més temps fora del bàsquet. Són declaracions de Cayetano Pérez, president de l'Uni Girona.
Com a club, total respecte a la seva decisió, i que donar-li molts d'ànims i les gràcies i que sempre tindrà les portes obertes, que això és casa seva i que sap que quan ella vulgui pues, aquí ens té.
Xargay va arribar a l'Uni Girona el gener d'aquesta temporada com a reforç d'hivern, firmant un contracte fins al 2023.
I en tenis taula, el Tramuntana de Figueres ha fet una incorporació de luxe pel seu equip de la divisió d'honor femenina a la segona categoria estatal amb el fitxatge de la mataronina Gàlia Bòrac, la 78a jugadora en el rànquing mundial. La jugadora de tenis taula és internacional absoluta amb la selecció espanyola i ha participat en diferents cites olímpiques. I en futbol, la Lliga es podrà veure gratuïtament a les residències de la tercera edat. Mediapro i la Lliga de Futbol Professional han arribat a un acord perquè es pugui veure el futbol de forma gratuïta a les residències fins a final de temporada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. És la crònica esportiva, l'actualitat esportiva d'aquest dijous. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:45. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Els centres educatius de les regions sanitàries que estiguin a la fase 2 obriran a partir de l'1 de juny. Tot i això, el curs continuarà fins al final per via telemàtica. Els centres oferiran serveis educatius concrets de manera voluntària per l'alumnat, acompanyament en grups reduïts per als cursos que acaben etapa o obtenen títol, tutories personalitzades per a l'alumnat d'altres cursos, individualment o en grups reduïts, i acollida a educació infantil per a les famílies que necessitin conciliació laboral. Als centres es dispensarà solució hidroalcohòlica i s'haurà de mantenir la distància de 2 metres i utilitzar mascareta. Els menjadors es mantindran tancats i el transport escolar funcionarà en casos excepcionals. Els grups no podran superar els 5 alumnes a les llars d'infants, 8 a P3, 10 a P4 i P5, 13 a primària i 15 a secundària. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala!
Sabies que...
Monchi és un gos de la raça Sant Bernat, però no és un gos normal i corrent. Té un rècord, i és que té la llengua més llarga del món. Guinness va anunciar que Monchi, que té 8 anys i viu a Sioux Falls, de Dakota del Sud, a Estats Units, és el gos amb la llengua més llarga del món en l'actualitat. La llengua de l'animal té una longitud de 18,58 centímetres. Monchi va superar el rècord d'un pequinès anomenat Puggy, la llengua del qual mesura 11,43 centímetres. La gossa va ser adoptada d'un refugi d'animals quan tenia 2 anys. Carla Rieger, la seva propietària, va comentar que volien utilitzar el reconeixement de Monchi per destacar quanta alegria poden aportar els gossos rescatats a una llar. Encara que Monchi té la llengua més llarga actualment, no és la llengua més llarga registrada. Aquest rècord segueix pertanyent a Brandy, un bòxer que tenia la llengua de 43 centímetres. Brandy, per això, va morir l'any 2002.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
El govern és al vostre costat i farà tot el que estigui a les nostres mans per evitar el tancament anunciat pel desembre i per trobar sortides a la situació actual.
És el president Quim Torra adreçant-se als treballadors de les plantes de Nissan, que avui han conegut ja oficialment que la planta tancarà a finals d'any. Ja han fet les primeres protestes i preparen un calendari de mobilitzacions que començaran demà mateix. El govern i els ajuntaments afectats ja s'han posat a disposició d'aquests treballadors. Escoltàvem Quim Torra. Diuen que no posaran les coses fàcils a la companyia. I, de fet, la consellera d'Indústria calculava aquest matí que la factura de baixar la persiana els pot suposar més de 1.000 milions d'euros. És el dia 74 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, prorrogat fins el 7 de juny de moment. Parlarem de Nissan abastament, però repassem abans altres titulars d'aquest dijous. Com ara les franges per fer esport o passejar amb nens, que des d'avui són història als territoris que estan en fase 2, Anna Ruiz.
Sí, ara mateix això afecta l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Desapareixen les limitacions horàries i es pot sortir tantes vegades com calgui.
Primers contagis entre temporers a Lleida, dos d'ells han donat positiu al Carràs i estan ingressats a l'Arnau de Vilanova.
Hi ha 9 temporers més que es troben en quarantena. A Lleida, la paeria demana als pagesos que no vagin a buscar temporers al centre històric per evitar l'efecte crida.
Els registres civils de l'Estat informen d'un augment de 43.000 morts les setmanes més dures de la pandèmia.
Això va ser entre el 13 de març i el 22 de maig. Són 16.000 defuncions més de les del Comitè Tècnic de la Moncloa. A Catalunya, les dades són fins i tot inferiors a les de les funeràries.
La crisi política per la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos no s'atura.
El ministre de l'Interior ha destituït el número 3 de la Guàrdia Civil i l'advocacia de l'Estat acusa la magistrada que investiga la manifestació del 8 de març de fer una causa general contra el govern de Pedro Sánchez.
I en esports, el campió de la CB de bàsquet es decidirà del 17 al 30 de juny amb una fase final a València.
A la competició hi haurà el Barça i la Penya. En total es jugaran 33 partits en dues setmanes.
I fem un cop d'ull ara al temps que ens espera les properes hores. Connectem, com fem cada dia, amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc Figuerola, què ens expliques? Bon dia.
Hola, què tal? Aquestes jornades estem tenint una tònica de temps gairebé estiuenca. Doncs avui no serà l'excepció. Molts núvols teníem aquest matí, s'han trencat, però ja estan creixent nuvolades que aquesta tarda afectaran Pirineu, Prepirineu, nord de la depressió central, serralada prelitoral, serralada transversal, i de fet les nuvolades del Pirineu i Prepirineu descarregaran algun ruixat, algun xàfec, localment alguna tempesta, sempre més probables cap al sector occidental. A la resta de Catalunya s'alçarà un poc ennuvolat, amb algun núvol baix, això sí, en el litoral. Temperatura màxima avui recularà una mica, però amb ambient lleugerament calorós al centre del dia. I demà, tant la mínima com la màxima pujaran lleugerament. En quant a l'estat del cel, novament matí assolellat, amb algun núvol baix a punts de la costa, del litoral sud, i a la tarda les nuvolades, volem dir, seran molt més extenses. I és que ens passa un sol que farà incrementar la inestabilitat. Per tant, a la tarda, molt ennuvolat o cobert, Pirineu, Prepirineu, tota la meitat est de Catalunya i punts de la depressió central. Amb ruixats xàfecs que poden caure sobretot a l'interior de les comarques del nord-est, però tant altres punts del Pirineu, Prepirineu, depressió central i localment alguns d'aquests xàfecs tindran acompanyats a calamar-se i serà d'intensitat forta. Per això hi ha activat un avís per intensitat forta per la tarda de demà divendres. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Fins demà. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de 2:45. Nosaltres comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui. Nissan tancarà les plantes que té a Barcelona abans de finals d'any. Ja és oficial. La companyia ho ha fet públic aquest matí. Els treballadors concentrats des de primera hora a les portes dels diversos centres catalans ja han acordat protestes. El govern i els ajuntaments afectats, un d'ells Barcelona, ja s'han posat al costat dels treballadors. Diuen que no posaran les coses fàcils a la companyia. De fet, com es dèiem a la portada, la consellera d'Indústria calcula que la factura que hauran de pagar per marxar supera els 1.000 milions d'euros. Però anem a pams, és una notícia important i amb diversos fronts, començant per la roda de premsa, o millor dit, les rodes de premsa, on la companyia ha fet pública aquesta decisió. David Navarro, quins són els arguments de Nissan? Bon dia.
Bon dia. Doncs la marca japonesa ha explicat des d'una roda de premsa al país Nippo, a Nippo, que considera inviable continuar mantenint la producció a les plantes de Barcelona. L'estratègia global de Nissan és reduir la producció un 20% des dels 7 fins als 5 milions de vehicles i centrar-la a Nord-Amèrica, la Xina i el Japó. A Europa, la producció se centraria a la planta de Sunderland, al Regne Unit. Donat que la factoria de Barcelona estava només al 20% de la seva capacitat i que no seria viable ni amb un nou model, segons ha dit a una roda de premsa posterior a Madrid, el nou director, Frank Torres, s'ha decidit tancar-la.
Con la intención del cierre a partir de diciembre del 2020 de las plantas que disponemos en Barcelona, en Zona Franca, en Moncada y en San Andreu. En total, recordar que en esta zona empleamos a alrededor de 3.000 personas.
Quant a la possibilitat de vendre la factoria a alguna altra marca automobilística, com s'havia especulat els darrers dies, el president de Nissan Europa, Gianluca De Ficci, ha estat taxatiu. Aquesta opció es descarta.
Gràcies, David. Des de primera hora, els treballadors s'han concentrat a les portes dels centres que Nissan té a Catalunya. Això és a la Zona Franca, al Port de Barcelona, Montcada i Reixac, a Sant Andreu de la Barca i al Prat del Llobregat. A la Zona Franca s'han cremat pneumàtics en senyal de protesta. I al Prat, els companys del Prat Ràdio ens expliquen com ha anat allà al matí i què han acordat els treballadors. Rocío Santa Eufèmia, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Al centre logístic de Nissan al Prat, situat al polígon de l'Estruc, la plantilla ha aturat durant una estona l'activitat per reunir-se a l'exterior de les instal·lacions. Ambient tranquil, tot i que marcat per la tensió que contrasta amb la situació de la planta de Nissan a la Zona Franca. Recordem que la plantilla d'aquesta empresa ja va reclamar al ple del passat mes de març un ple industrial per garantir la viabilitat de la planta, una moció que es va aprovar per unanimitat.
Gràcies, Rocío, des del Prat Ràdio. El tancament de Nissan suposa l'acomiadament de 3.000 treballadors directes, però n'afecta més de 20.000 d'empreses que treballen i depenen més o menys de la companyia japonesa. Entre aquests hi ha l'empresa Marelli, a Santa Margarida i als Monjos, que fabrica el sistema d'aire condicionat i calefacció. Ens ho expliquen des de Ràdio Vilafranca. Sergi Anson, bon dia, què diuen allà?
Bon dia. La confirmació de la decisió de Nissan de marxar de la Zona Franca de Barcelona té una repercussió directa en aquesta planta de Santa Margarida i els Monjos, que treballa de manera pràcticament exclusiva fabricant components per diferents models de Nissan. Des del comitè d'empresa de Marelli, Natàlia Cabezas, en nom del sindicat UGT, explica que els problemes amb Nissan venen ja de lluny i que, de fet, tenen el convenciment que mai va apostar per al centre de Zona Franca.
I, bueno, a nosaltres, si ve un cotxe elèctric, ens ve perfecte perquè continuarem fent el mateix, vull dir, no ens afecta, tampoc anar amb un motor de combustió com el sistema elèctric, vull dir que podríem tenir feina si portessin algun condicions, però mai ha apostat realment el que és la companyia aquesta nipona per Barcelona, Zona Franca, mai, perquè jo porto 20 anys aquí a la companyia i sempre ho he viscut, aquest que no se sap mai que passaria amb Zona Franca. El que passa que ara ens ho veiem a sobre, Renault està apretant molt fort i se suposa que cada país vol retornar la producció cap a casa seva.
Ara mateix, aquesta planta penedesenca viu un ERTO i la producció està aturada.
Crònica de Ràdio Vilafranca. Gràcies, Sergi. L'anunci del tancament de Nissan ha mobilitzat, com dèiem, el govern i els ajuntaments. Aquest migdia el president Quim Torra ha convocat una reunió d'urgència al Palau de la Generalitat i ha cridat el vicepresident Pere Aragonès i els consellers d'Empresa i de Treball Àngels Chacón i Chakir El Homrani. Després han fet una compareixença conjunta que seguia la nostra companya Maite Polo. Maite, què han dit? Bon dia.
Bon dia. Han dit que no hi ha cap raó per tancar les plantes de Nissan. Això és el que esgrimeix el govern de la Generalitat. Per això l'executiu de Torra posa en marxa una oficina tècnica avui mateix com a pla de treball amb tots els departaments afectats i els sectors per intentar revertir la decisió de la multinacional japonesa. Ho ha anunciat el vicepresident Pere Aragonès i el conseller de Treball, Chakir El Homrani, ha demanat directament als responsables de l'empresa que repensin aquesta decisió. Homrani ha assegurat que Nissan és viable. Per aconseguir-ho, el govern de Quim Torra exigeix tota la cooperació al govern de l'Estat. De fet, aquest matí Torra ja ha parlat amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de qui ha dit que s'ha compromès a treballar units en la mateixa direcció. I pel que fa als ajuntaments afectats, Torra els ha garantit que la Generalitat els farà costat en tot moment i que cal estar units en aquesta lluita. Aquesta tarda, el president i els consellers del RAM es reuniran amb els representants dels treballadors i treballadores de Nissan i tot seguit després amb els sindicats per fer front a una decisió que el president ha qualificat d'injusta.
Gràcies, Maite. Ens explicava la Maite que Quim Torra ha apel·lat a la col·laboració entre administracions, a que faran costat als ajuntaments. Montse Hidalgo, bon dia. Tu seguies l'alcaldessa de Barcelona, que avui també ha sortit a donar el seu parer sobre aquesta notícia del tancament de la planta de Nissan. Què diu Ada Colau?
Doncs ella opina que és una mala notícia. Ha exigit Colau a Nissan que revisi aquesta decisió tenint en compte el posicionament de Barcelona i l'aposta cap a la mobilitat sostenible, tot recordant-li la responsabilitat social.
No ens resignem a aquesta decisió. Entenem que Nissan té una responsabilitat directa com a empresa que té una llarga trajectòria a la nostra àrea metropolitana, que ha tingut el suport i l'acompanyament de totes les administracions públiques, que de fet en el passat ha rebut ajuts públics importants.
Colau ha explicat que des de l'Ajuntament es treballarà de manera coordinada amb totes les institucions en un front comú. La primera reunió serà amb representants de la direcció de Nissan.
Gràcies, Montse. I en l'àmbit supramunicipal, la Diputació de Barcelona també ha fet avui una declaració institucional de suport als treballadors de Nissan. És el darrer dijous de mes i això vol dir que hi havia ple. Al seguir, a la nostra companya Mont Carvajal. Mont, bon dia. Explica'ns en coses, si us plau.
Bon dia, Anna. En una declaració institucional, la Diputació de Barcelona assegura que el sector de l'automoció ha estat estratègic i de lideratge a Catalunya i un tractor important de l'economia. Per això demana als governs català i central que facin el possible per fer que la direcció de Nissan compleixi els compromisos adquirits. El vicepresident tercer, Ferran Mascarell, ha llegit la declaració.
Instem a totes les institucions al més alt nivell, govern de la Generalitat i govern central, a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan i exigir el ple compliment dels seus compromisos. Cinquè, emplacem el govern de l'Estat espanyol i el govern de la Generalitat de Catalunya a acordar les mesures necessàries per preservar l'activitat industrial i per situar-nos com un referent mundial en mobilitat sostenible.
El ple telemàtic ha començat amb un minut de silenci de dol oficial per totes les víctimes del coronavirus. Després, la Diputació de Barcelona ha aprovat el programa Cap Municipi Enrere, dotat amb 15 milions d'euros perquè els ajuntaments puguin assumir algunes despeses extraordinàries provocades per la pandèmia de la Covid-19.
Gràcies, Mont. Més coses. Canviem ja de qüestió i parlem de les franges horàries per la sortida d'infants i per fer esport, que a partir d'avui ja no existeixen als territoris que estan en fase 2. Es pot sortir, doncs, a qualsevol hora i tantes vegades com calgui. Ara mateix això afecta les regions de l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Connectem amb Alcanar per veure com ha anat allà aquest canvi, si s'ha notat. Alcanar Ràdio, Míriam Gavaldà, bon dia, tot teu.
Hola, bon dia. Avui ja s'ha aplicat aquesta mesura i, de fet, la sensació general al carrer és que no hi ha massa canvis respecte als últims dies i la majoria de persones en les que han parlat reconeixen que fa dies que veuen moviment i que, en general, no s'ha fet massa cas a les franges horàries. Nos escoltem.
Jo penso que sí que ha hagut canvi perquè se veu pel poble més gent i això, se veu com a més vida, no? Més les terrasses, que potser és l'indicador més d'això, doncs, se veu més gent.
Jo penso que des que s'han obert els bars, les franges horàries van desaparèixer. Era una mica incoherent. Havíem de sortir en un crio a una franja horària que tocava molt el sol i una persona tot sola, i si anàvem a fer el cafè podíem sortir, el matrimoni, els dos crios, a l'hora que mos donés la gana. A veure, la gent igual feia el que volia.
Jo veig moviment com fa uns dies.
potser veus algú més que a millor no veus, perquè per, hi ha gent que encara té una mica de respecte o temor, però tampoc pel canvi d'horari no he vist. No he vist diferència, no he vist molta diferència.
Jo et diria que fa almenys un mes que la gent volta, entra, surt quan a tota hora.
L'ordre governamental també permet sortir al carrer més d'una vegada al dia.
Gràcies, Míriam, des d'Alcanar Ràdio. Més coses. Situem-nos ara a Girona, on l'Ajuntament no ampliarà l'horari de les terrasses com li demana la FECA SARM. Creuen que això seria incompatible amb el descans dels veïns. Girona FM, Andrea López, bon dia. Ens ho amplia, si us plau.
Bon dia. L'Ajuntament de Girona ha decidit que no concedirà a la FECA SARM l'ampliació d'horari entre 30 i 45 minuts que demanen pels establiments gironins. El consistori alega que és incompatible amb la bona convivència amb els veïns. Joaquim Boades, secretari general de la FECA SARM, denuncia que amb la crisi de la Covid-19 aquesta necessitat s'accentua encara més.
Evidentment, ara, amb el tema de la pandèmia, la crisi sanitària i la crisi econòmica que ha arrossegat en els locals d'estar tancats doncs, 2 mesos, doncs, ha provocat que ara sigui vital poder aconseguir aquesta ampliació horària per recuperar totes les dies de feina que s'han perdut. No?
En aquest sentit, la FECA SARM defineix la negativa com un error, ja que provocarà la pèrdua de molts llocs de treball.
Veurem si a partir de dilluns Girona passa o no a la fase 2, igual que la Catalunya Central i les comarques del Garraf i l'Alt Penedès. Ho ha demanat el govern, demà sortirem de dubtes. Està clar que no ho farà Lleida, on hi ha hagut un rebrot i on s'han detectat els primers contagis entre temporers. 2 han donat positius al Carràs i estan ingressats a l'UCI. 10 més estan en quarantena. En un FM, Pere Gilar, bon dia. Quina és l'última hora que teniu?
Bon dia, Anna. Per primera vegada s'han activat els protocols de seguretat per la campanya de la fruita. L'Ajuntament d'Alcarràs i un equip de sanitaris ha traslladat els contactes dels 2 positius a unes instal·lacions municipals amb capacitat per 80 persones perquè duguin a terme la quarantena preventiva. Segons l'alcalde, Manel Ezquerra, els casos detectats s'emmarquen dins de la normalitat i s'està procedint correctament.
Nosaltres creiem que està dins de la normalitat. Són 2 casos com els altres 33 que portàvem aquí a Alcarràs des del moment de l'inici de la pandèmia. I el que ha tingut la singularitat que és amb aquest col·lectiu de ciutadans vivint a la mateixa vivenda amb 2 o 3 persones per vivenda que venien de temporers. Aleshores, per garantir el confinament, doncs hem cregut convenient que s'assegurarà més en aquest espai municipal.
Aquesta localitat del Segrià acull 1.500 temporers i es preveu que aquesta xifra s'elevi als 5.000 en el moment àlgid de la campanya, entre el juliol i l'agost.
Passa 3:15. És moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Nissan tancarà les plantes catalanes abans de finals d'any.
La companyia ho ha fet públic aquest matí i els treballadors ja han fet les primeres protestes. Aquesta tarda anunciaran un calendari de mobilitzacions que comença demà i amb el qual voldrien evitar la marxa de l'empresa automobilística.
Desapareixen les franges per fer esport o passejar amb els nens a territoris que estan en fase 2.
Ara mateix això afecta l'Alt Pirineu i Aran, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Desapareixen les limitacions horàries i es pot sortir tantes vegades com calgui.
I primers contagis entre temporers a Lleida. 2 d'ells, com us dèiem, han donat positiu al Carràs i estan ingressats a l'Arnau de Vilanova.
Hi ha 9 temporers més que es troben en quarantena. A Lleida, la paeria demana als pagesos que no vagin a buscar temporers al centre històric per evitar l'efecte crida.
És possible que el món estigui canviant, la manera de treballar, de relacionar-nos. Però si hi ha una cosa que no canviarà mai, és que tots els que fem CaixaBank, des del primer empleat fins a l'últim voluntari, continuarem compromesos amb la societat i amb tu. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Continuem. Atenció a aquest increment de 43.000 morts que han destapat els registres civils arreu de l'Estat. Això les setmanes més dures de la pandèmia, entre el 13 de març i el 22 de maig. Són 16.000 defuncions més de les que ha donat fins ara el Comitè Tècnic de la Moncloa. A Catalunya les dades, però, són molt semblants a les que dona Salut a partir del recompte de les funeràries, que és de 12.000 morts. Anem fins al Congrés dels Diputats, on com cada dijous avui compareix el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Jordi Casino, el ministre, ha parlat d'aquesta qüestió. Què ha dit? Bon dia.
Doncs bon dia, Anna. Balanç setmanal del ministre, que ara sí que ha fet referència a aquest increment de morts, però que ha deixat clar que falta veure quantes estan relacionades directament amb el Covid-19 i quantes no, que ho analitzaran i ho estudiaran. Un Salvador Illa, que ha defensat els canvis de criteri del ministeri a l'hora de comptar les defuncions i els contagis per Covid-19, ja que és una recomanació, ha dit, de l'OMS, i que ha tornat a destacar que tots els indicadors continuen progressant positivament, tot i que ja fa 3 setmanes que han arrencat les mesures de desescalada a tot Espanya.
El levantamiento de las restricciones y las medidas aplicadas en las distintas fases del plan de desescalada no han tenido, por ahora, un impacto negativo en la evolución de la epidemia. Insisto, por ahora. Ya han pasado casi 2 meses y medio desde que se decretó el estado de alarma. Quiero recordar que en ese momento teníamos un incremento en el número de casos del 35% diario y en los siguientes días se alcanzaban incidencias acumuladas durante los 14 días de más de 200 casos por 100.000 habitantes.
I ja està aprofitant la compareixença, que encara dura aquesta setmana, que es posi al dia el calendari de vacunes, sobretot a nens, dones embarassades i també a persones vulnerables, després de la reducció que han detectat aquests 2 últims mesos, i que en el seu balanç setmanal també ha assegurat que ja s'han fet més de 3 milions de proves diagnòstiques a tot Espanya.
Gràcies, Jordi. No ens movem de la cambra espanyola, on avui també s'esperava una altra compareixença, la del vicepresident Pablo Iglesias. Ahir va ser un dels protagonistes a la sessió de control, molt agra, amb la crisi per la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos darrere fons. Val a dir que a les últimes hores el ministre de l'Interior ha destituït el número 3 de l'Institut Armat i l'advocada de l'Estat ha acusat a la jutgessa que investiga l'autorització de la manifestació del 8 de març de fer una causa general contra l'executiu de Pedro Sánchez. Anna Ruiz.
Sí, aquest context d'elevada tensió política ha continuat aquest matí present a la Comissió Parlamentària per a la Reconstrucció Econòmica i Social. Tot ha arrencat amb aquesta declaració de Pablo Iglesias sobre Vox i la rèplica del diputat Iván Espinosa de los Monteros.
Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera. Con cualquiera.
Presidente, le ruego tome cartas en asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere un golpe de Estado.
De fet, Iglesias també va criticar ahir el Partit Popular al Congrés sobre possibles conspiracions i la utilització partidista dels populars de les forces de seguretat de l'Estat. El president de la Comissió Parlamentària per a la Reconstrucció, Patxi López, hi ha intervingut.
Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. Claro, no tiene la misma categoría y aquí alguno tiene la piel muy fina. Yo le preguntaré al vicepresidente si quiere retirar esas palabras.
Le agradezco que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven.
Y la secuencia ha continuado con la marcha de Vox de la Comisión para la Reconstrucción.
Para la resta es un espectáculo lamentable, propio de un marxista como usted, que no conoce.
Cierre al salir, señoría.
Abans, Iglesias havia centrat les seves crítiques en les retallades i la política d'austeritat practicada pel govern de Rajoy durant la crisi financera i ha instat els diputats del PP a apostar en aquesta ocasió per la despesa social i la inversió pública.
I abans de parlar de cultura, volem treure el cap a la demarcació de Girona, on s'investiga un vessament de gasoil al riu Unyà, el seu pas per la capital. L'Agència Catalana de l'Aigua apunta que prové d'una de les naus de la zona del cementiri. Més detalls amb Girona FM. Andrea López, bon dia. Explica'ns-el, sisplau.
Bon dia. Els veïns de Vistalegre Carme van denunciar dilluns al vespre la presència de taques negres al riu Unyà i una olor molt forta. Segons les primeres investigacions, l'ACA creu que es tracta d'un hidrocarbur de tipus industrial provinent d'una de les naus de la zona propera al cementiri municipal de la ciutat. Ho explica el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés.
Hem vist que les afectacions doncs, pràcticament eren inexistents. Quedava una mica de residu a les vores del riu que havia quedat doncs, impregnada una mica en la vegetació, en alguna vora, en algun racó, però més enllà d'això, doncs, ni en els peixos ni en les aus que habiten el riu doncs, havia tingut cap conseqüència. No? Per tant, en aquest sentit, doncs, podem estar més o menys tranquils de que no hi ha hagut afectacions.
Es creu que va ser un vessament puntual, però serà difícil determinar l'origen exacte i si va ser accidental o intencionat.
I ara sí, l'apunt cultural, que avui versa al voltant de la segona edició de l'Animac Vintage, que arrenca aquest dijous, novament en format online. Tots els detalls amb UAU, Lleida Ràdio. Adriana Fort, bon dia.
Bon dia. A partir d'aquest dimecres i fins al dia 20 de juny, petits i grans podran gaudir en línia de forma gratuïta d'una selecció de fins a 10 episodis de la divertida sèrie animada txecoslovaca Pat i Matt. La col·lecció va acompanyada d'un reportatge sobre la seva història presentat per l'especialista en animació stop motion Adrián Encinas. Pat i Matt és una sèrie de ninots animats, fotograma a fotograma, que va ser creada l'any 1976 a Txecoslovàquia pel director d'animació Lubomír Benesi i l'artista Vladimír Jiránek. La primera pel·lícula de la sèrie és de l'any 1976 i originalment la van imaginar com a entreteniment per adults, però aviat va derivar cap a sèrie infantil, tot i que no va perdre part del seu atractiu pel públic de més edat.
I arribats a aquest punt, cop d'ull a l'actualitat esportiva. Ens la porta, com sempre, el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de bàsquet perquè la Fonteta de Sant Lluís de València serà l'escenari escollit per decidir qui és el campió de la Lliga ACB. Es jugarà una final a 12 entre 12 equips que resoldrà el títol de Lliga. Està previst que jugui entre el 15 i el 30 de juny, però aquestes dates encara no són oficials. En el grup A hi haurà el Barça i la Penya, el Joventut de Badalona, l'Iberostar Tenerife, el Bilbao, l'Unicaja i el Baskonia. I el grup B, el Reial Madrid, el Saragossa, el Morabanc Andorra, els anfitrions del València, el Burgos i el Gran Canària. Els dos grups disputaran una lligueta tots contra tots i els dos primers classificats jugaran les semifinals a partit únic i la final també, evidentment, a partit únic, tot a València, amb un total de 33 partits. Encara en bàsquet perquè la jugadora Marta Xargay ha anunciat que necessita un temps fora del bàsquet i es desvincula temporalment de l'Uni Girona. La millor jugadora gironina de tots els temps no descarta, però, reprendre la seva carrera a partir del 2021. Des de Girona FM ens ho explica Andrea López. Bon dia.
Bon dia. Marta Xargay es desvincula de l'Uni Girona i anuncia la retirada de les pistes per un temps indefinit. La gironina de 29 anys s'ha acollit a la clàusula del seu contracte que li permet alliberar-se per fer un descans com a mínim fins a gener de l'any vinent. Assegura que es troba en una situació personal en la qual necessita estar més temps fora del bàsquet. Són declaracions de Cayetano Pérez, president de l'Uni Girona.
Com a club, tot el respecte a la seva decisió i que donar-li molts d'ànims i les gràcies i que sempre tindrà les portes obertes, que això és casa seva i que sap que quan ella vulgui, pues, aquí ens té.
Xargay va arribar a l'Uni Girona el gener d'aquesta temporada com a reforç d'hivern, firmant un contracte fins al 2023.
I en tenis taula, el Tramuntana Figueres ha fet una incorporació de luxe pel seu equip de la divisió d'honor femenina a la segona categoria estatal. Ha fitxat la mataronina Gàlia Bòrac. En futbol, la Lliga es podrà veure gratuïtament a les residències de la tercera edat. Mediapro i la Lliga de Futbol Professional han arribat a un acord que serà fins a final de temporada. I la Federació Catalana de Futbol ha anunciat que la Muntanyesa, el Valls i també el Girona B són nous equips de tercera divisió per l'any vinent. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. És la crònica esportiva d'aquest dijous. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de les 3. Ho deixarem aquí. Tornarem demà puntuals, com sempre. Fins aleshores, gràcies per la confiança. I ara sí, molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu Hola per activar-lo. El cercador pregunta a GentCat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre la aplicació i busca l'usuari GentCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
I com diu el poema d'avui, la nit ens porta una sensació
que només es pot explicar amb una paraula: màgia. Benvinguts a l'Embaladits. Avui estem a l'estudi de Soy Radio de l'Escola Maricel de Cubelles, convidats per la Sandra Hernández.
Hola, Sandra.
Hola.
Per què has escollit aquest poema?
Perquè és molt dolç.
I a tu també t'agrada la nit?
Sí.
I llegir poesia t'agrada?
Sí.
Ens podries dir com es titula aquest poema?
Fosc a la ciutat.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
La Lola Cáceres.
Què et sembla si comencem?
Vale.
Avui, amb la Sandra Hernández, llegirem un poema que, encara que ens parla de la nit, no ens convida a dormir. Foscor a la ciutat, de la poetessa Lola Casas.
El sol s'adon, ponent de porpra.
La nit, encanteri de bruixa.
Encén un bracer de punts de llum.
Que es trencarà.
Com il·lusió fonedissa, amb l'alè de la matinada.
Moltíssimes gràcies, Sandra. Nosaltres, i com si fos nit, ens fonem en un desig: tornar-nos a trobar aquí al proper Embaladits. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la Xarxa de Comunicació Local.